Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 20 minuts de les dues. Temperatures molt més curtes avui, 20 graus de temperatura al centre de Manresa. Avui una jornada tranquil·la. La de demà dissabte es presenta amb una jornada de cels ennuvolats amb alguna pluja. Això sí, poca cosa. I diumenge torna el sol i tornen a pujar les temperatures. Un teatre Cursal per inaugurar ahir al vespre la 27a edició de la Fira de Mediterrània de Manresa amb aquest espectacle per a quatre jinetes de la companyia Mucha Muchacha, una fira d'espectacles d'Ons la Mediterrània que es va inaugurar ahir al vespre, que ja va començar ahir també amb aquesta fira de programadors que també hi ha al Casino de Manresa i amb aquest espectacle, com dèiem, inaugural d'ahir al vespre.
Per a quatre jinetes. Aquest és l'espectacle que va donar tret de sortida a la 27a edició de la Fira Mediterrània de Manresa i va ser interpretat per la companyia de dansa Mucha Muchacha. Una funció que reflexiona sobre l'evolució de la tradició i ho van plasmar a l'escenari en forma d'una rave folklòrica.
És una excusa, no? O sea, al final la obra indaga un poco en todo lo que supone el folclore como término amplio y complejo y misterioso que es, pero al final la red folclórica para nosotras es una herramienta, es un camino, un lugar donde poder proponer encontrarnos todos, y en este sentido de la palabra del encuentro, pues sucede en esa red, en el teatro, en el escenario, entre el público y nosotras.
El muntatge, dividit en tres peces, proposa un recorregut des del passat fins al futur i obre el debat entre l'arrel i la modernitat. Des de l'organització de la fira han quedat molt satisfets amb l'acte inaugural.
Ens va fer conduir per una reflexió entorn de la tradició avui, que va acabar amb aquesta raïf folklòrica al damunt de l'escenari, amb molt bona part del públic ballant, cosa que ens va fer començar doncs, amb un bon somriure i amb molta energia.
Així doncs, a la capital del Bages ja s'està respirant la cultura més que mai i fins diumenge es podrà gaudir de molts més espectacles.
Però a banda de les espectacles i del que es podrà veure al llarg d'aquests dies a la ciutat de Manresa, és una fira d'intercanvi en la qual hi han un miler de professionals que busquen en aquests espectacles poder contractar el que s'ofereix en aquesta fira mediterrània.
Un aparador i un mercat estratègic de la cultura popular i d'arrel. Això és el que representa la Fira Mediterrània de Manresa. Els motors ja s'han engegat i des del matí que s'estan duent a terme diferents propostes. Enguany el tema central és molt clar.
Aquest any, doncs, crear des de la dissidència era algo que ens estaven ja posant molt damunt de la taula, no? Per tant, com creem des de cossos diferents, des de gèneres diversos, des de procedències també diverses, des de la diàspora, des de les migracions, i per tant d'això en volíem fer un debat, podíem posar-ho en el centre de l'equació en aquesta fira, per tant dediquem a les jornades professionals a debatre'n, i també veurem durant tota la fira diverses propostes artístiques que ens parlen des de diverses dissidències.
El 77% de les propostes són estrenes i per això més de 1.000 professionals s'han acreditat per aprofitar aquesta oportunitat, com és el cas de Juan Pablo López, que ve des de Colòmbia.
He encontrado con una maravilla de artistas, con un universo artístico increíble y con una infinidad de posibilidades que un foco se nos va a quedar muy corto. Entonces estamos haciendo lo mejor para que sea una selección variada, diferente y que represente, ¿no?, como las nuevas miradas a las artes escénicas en Cataluña.
Per a dur a terme aquesta fira, la Fundació Mediterrània compta amb un pressupost total de 1,3 milions d'euros, que ha incrementat un 6,64% en respecte a l'any passat.
La llei de l'Estatut de Municipi Rural s'aprovarà dimarts de la setmana que ve, ho ha anunciat el secretari de Govern local, Xavier Mor, després de reunir-se amb les entitats impulsa d'Ajuntament amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Mor ha assegurat que és una molt bona notícia per al municipalisme i que es compleix un deute històric amb aquest país.
El govern català aprovarà dimarts vinent el projecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals a la reunió del Consell Executiu. Això suposarà el tret de sortida per la posterior tramitació i aprovació al Parlament d'una normativa reivindicada fa anys pels pobles i micropobles de Catalunya. Una llei que ha d'incidir en les millores econòmiques, fiscals i administratives dels municipis catalans. En definitiva, ha de suposar un equilibri territorial. Així ho ha dit Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.
Ens ajudarà a fer allò que sempre hem reivindicat, a tirar endavant, de dir, aquella equitat territorial, aquest equilibri territorial, a facilitar als ajuntaments poder prestar uns serveis bàsics que a dia d'avui no podem prestar.
Un projecte que ja havia estat redactat pel govern d'Aragonès i que el nou executiu aprofita en la seva totalitat per accelerar el que consideren un deute històric. Xavier Amor és secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran.
Jo crec que estem davant del compliment d'un deute històric amb el que representa aquesta Catalunya dels municipis rurals.
El govern d'Illa no ha volgut especificar terminis, però augura rapidesa en l'aprovació definitiva de la llei.
Ens anem ara al Berguedà. Els ecologistes temen que tiri endavant la central hidroelèctrica del Berguedà amb la possible entrada de l'energètica. L'empresa pública creu que és un projecte estratègic i està estudiant la possibilitat de sumar-s'hi.
Sobre aquests terrenys del Pla de Clarà, al municipi de la Nou de Berguedà s'ha projectat la construcció d'una bassa de 6 hectòmetres cúbics d'aigua. Aquest dipòsit forma part de la iniciativa de 3 empreses energètiques per fer una central hidroelèctrica reversible a la Baells. El projecte no és nou, es va donar a conèixer l'any 2022. Ha canviat l'entrada en escena de la companyia energètica pública catalana, que estaria interessada en aquesta central. Segons les entitats ecologistes, això no canvia l'impacte ambiental que patirà la zona. Martina Marcet, portaveu de la plataforma antiincineradora de Cercs.
Pensem que realment no hi ha cap canvi. L'energètica sembla que tindrà una petita participació en un projecte que és de capital privat, que no repercutirà per res a nivell real a la comarca, i al final que hi hagi una petita participació pública en un lliure mercat que està absolutament liberalitzat no garanteix cap mena de canvi en això, i a més, evidentment, la destrucció hi serà exactament igual, sigui un projecte públic o un projecte privat.
Les entitats defensen que el sistema Ter-Llobregat és feble per assumir una central d'aquest tipus i creuen que és un contrasentit reservar aigua per fabricar llum que servirà per subministrar energia a les desalinitzadores que es pretenen construir quan ja hi ha aigua a la Baells. Héctor Aranda, president del grup de defensa de la natura del Berguedà.
No plou a les capçaleres, i això ho hem vist ara fa poc. S'està especulant fins i tot en que es tornaran a posar mesures de sequera. Plantejar-nos ara fer una central hidroelèctrica reversible amb un sistema que té dèficit hídric, ho trobem absurd. Per què? Perquè se'ns diu, és que farem desalinitzadores. Bueno, però potser hauríem de tornar a plantejar quins són els usos de l'aigua que fem.
Un any més i coincidint amb el 12 d'octubre, que Callús celebra aquest dissabte una nova edició de les festes de tardor. Com ja és tradicional, les parades d'artesans i de segona mà que s'instal·laran a la carretera de Cardona, en total enguany hi haurà més artesans que mai. Una mostra també plena d'activitats paral·leles. Una xocolatada popular, tractors d'època, balls en línia o la tradicional cercavila de gegants. A la tarda, festival de teatre i tot acabarà amb una vesprada musical i gastronòmica. I la mongeta tornarà a ser la protagonista aquest cap de setmana, concretament diumenge, a Castellfollit del Boix. I és que torna una nova edició d'aquesta fira dedicada a aquest producte amb denominació d'origen de Castellfollit. Enguany, la Fira de la Mongeta presenta com a novetat que s'allargarà fins a les 3 de la tarda amb un concert. El Baxi torna a jugar a casa aquest Congost diumenge contra el Dreamland Gran Canària. Jack Alakovich és el director d'orquestra d'aquest Dreamland Gran Canària. A les seves ordres, un equip que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada, ni a la Lliga Endesa ni tampoc a l'Eurocup. En aquestes dues primeres jornades Carlos Alocen ha liderat l'equip des de fora i des de dins un vell conegut del Manresa, Joe Thomason, un equip pensat per poder arribar a la lluita per als títols. Diego Campo destacava aquest divendres que el Gran Canària està imbatut per alguna cosa. Assenyalava que tenen 23 jugadors titulats en cada posició, juguen molt organitzats i saben exactament el que han de fer. El partit es disputarà aquest diumenge al Congost, a partir de 12:45 del migdia. Mitja hora abans començarà la transmissió en directe per Ràdio Manresa. Són 2:45.
Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Mejor dar la cara y explicarse. Mejor responder a preguntas y no esconderse. Moncloa, evitan el caso Coldo, ya el caso Ábalos, la técnica habitual en estos casos, que es la técnica del avistruz. Y con Sánchez a la cabeza, saca a todos los ministros para defender la misma idea. Respuesta milimétricamente estudiada. De Puente a Bolaños, de Alegría a Óscar López. Quien la hace, la paga.
La contundencia del gobierno en esta materia.
Contundente contra la corrupción.
Contundencia, transparencia.
Hoy España tiene un gobierno limpio.
Limpio, que no tiene nada que ocultar.
Cuando unos tienen un caso de corrupción, se dedican a destruir las pruebas que les pide un juez a martillazos.
Se obstruía la colaboración con la justicia y se rompía a martillazos los discos duros de los ordenadores.
Y caiga quien caiga.
Insisto, quien tenga que pagar, que pague.
Lógicamente, quien lo haya hecho, que lo pague.
Oiga, que la haga, que la pague, pague y ya está.
Pedro Sánchez desde Roma, tras su encuentro privado con el Papa Francisco, ha dejado dos mensajes, este mismo que han repetido después los ministros, el de tolerancia cero con la corrupción.